Radio.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Quim Monzó va fer un article a La Vanguardia arran d'una desafortunada intervenció de Carlos Carrizosa al Parlament menyspreant els castells i els castellers. El Monzó, en aquell article, explicava la sorpresa que va tenir quan, en un bar de l'Arbós, l'amo el va saludar i li va dir que era del mateix poble que la seva mare, Huéscar, a l'altiplà de Granada, a prop de Guadix i de Baza. I seguia el Quim Monzó. Tant el cas estava de la història de ma mare que, sense haver-la conegut, ella era bastant més jove, fins i tot em va dir el malnom amb què les coneixien amb ella i a sa germana, les guapes. Això confirmava que no parlava per parlar. Continuava el Quim Monzó en aquest article de La Vanguardia. L'home em va explicar la seva història. De nen, des de Huéscar, la seva família va anar a parar a l'Arbós. Una de les primeres coses que van fer els seus pares va ser incentivar els fills a formar part d'una colla castellera. Suposo que devien ser els Minyons de l'Arbós, que es van fundar als anys 50. I em va explicar la sorpresa seva i dels seus pares quan, una o dues dècades després, els immigrants andalusos que hi arribaven ja no s'apuntaven a fer castells, sinó que se n'anaven a la casa d'Andalusia més propera. No entenia per què triaven viure en un gueto si la societat on havien anat no sols no els vetava res, sinó que els rebia amb els braços oberts. Què volen? Mantenir-se com a immigrants incontaminats i perpetus, ell i els seus fills, generació rere generació? Aquests dies, continuava Monzó, després de la intervenció de Carrizosa al Parlament amb el seu punyetero castells, sovint em ve al cap aquella conversa. Escrivia aquí un Monzó aquell article i parlava del paper de la immigració a la construcció de castells des de fa dècades. Els castells, amb els anys, s'han anat fent grans i ampliant la base. Frase que ja sabeu de què parlo. No només amb la gent habitual i l'arribada, sinó molta gent del mateix país que ha augmentat la seva atenció cap a una capacitat de permanent superació i un punt, només un punt, de competició i de sana rivalitat. Que TV3 es llancés inicialment a fer transmissions divertides, però a la vegada assenyades, o que la xarxa faci transmissions èpiques, o que RAC1 fos pionera radiofònica en les narracions dels castells diada rere diada, segur que ha tingut a veure en l'expansió castellera. Hi ha molta gent al país que encara no sap, més enllà que els castells fossin declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO pels 200 anys que castellers i castelleres aixecaven amb nissagues que passaven de dècades en dècades de grans colles del Penedès o del Camp de Tarragona fins avui, en dia que s'han format colles arreu de les comarques de Catalunya. Els que ens mirem els castells en prismàtics però que ens fascina aprendre de qui en sap, d'ahir sabem que va ser un dia històric pels castells, especialment pels Verds, per la colla de castellers de Vilafranca, que van aixecar per primera vegada un pilar de nou amb folre, manilles i puntals. Felicitats a tots ells i per molts anys a totes les colles que cada vegada van ampliant l'atenció pels castells d'una societat cada vegada també més ampla que començava fa dos segles, però que tot aquell que s'hi hagi volgut integrar, com li explicava el senyor del bar de l'Arbós amb el Quim Monzó, ha estat sempre benvingut, que en el fons no deixa de ser una metàfora del país. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, la meva terra, que és dimecres 2 de novembre del 2022.
I avui serà un dia de cel mig ennuvolat i amb algun ruixat cap a les comarques del sud. Ara mateix fa fresc a la costa, fred a les comarques interiors i al migdia recula una mica la temperatura diurna.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hi ha congestió de 6 quilòmetres a la C58 en sentit nord, derivades encara de l'accident a primera hora, tot i que amb tots els carrils oberts, i de retruc encara afecta els trams de Santa Coloma a les rondes de Barcelona per arribar al Nus. I encara hi ha una altra incidència destacada que complica la circulació a la B23 en sentit sud, entre el Papiol i Molins de Rei, una avaria que ha fet tallar un carril i acumula ja 4 quilòmetres més de circulació molt lenta.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Corina Larsen ha publicat un podcast en què relata fil per randa la seva relació amb Joan Carles I. Els dos primers capítols veuran la llum dilluns de forma gratuïta a totes les plataformes, però el diari El Mundo i el digital El Español ja en publiquen alguns extractes, just abans que es debati el recurs presentat pel rei emèrit al jutge britànic que investiga la demanda de Corina contra Joan Carles I i el CNI. Es tracta d'una sèrie de 8 episodis que portarà per títol Corina i el rei, que sorgeix d'una entrevista que Corina va concedir a dos periodistes britànics i que narra l'actriu Michelle Prada. Als primers capítols, l'examen del rei emèrit explica com va anar la relació amb Joan Carles I. No s'estalvia detalls. Per exemple, relata com va conèixer l'aleshores rei d'Espanya i com va mostrar ell el seu interès cap amb ella. De fet, gairebé era una obsessió, perquè afirma que la trucava gairebé 10 cops al dia. L'inici de l'afer és una cacera l'any 2004, és a dir, ara fa 18 anys, en què Corina va assistir com a experta en armes. Diu que Joan Carles s'hi va fixar i que va començar a trucar-la sota el nom de senyor Summer, que és l'acrònic de Su M de Majestat E el Rei, és a dir, S-U de Su, M de Majestat E de E del Rei, que és senyor Summer, Sumer. I això deia Corina Larsen.
Obviously it's meant to be some sort of...
Òbviament era una mena de nom en clau, però com que té aquesta veu tan profunda i distintiva, quan els meus assistents agafaven el telèfon, tots sabien que era el rei d'Espanya. Va ser tot una mica surrealista, perquè mai m'hauria imaginat que pogués passar una cosa així, però ell era molt divertit i bastant persistent, però d'una manera graciosa. És a dir, ell és clarament conegut per ser un dels millors seductors entre la reialesa, així que és molt, molt bo quan coqueteja amb les dones.
Ràpidament, però, la relació es va anar deteriorant i Corina diu que va ser conscient que era una més, concretament una més de les 5 amants que, segons ella, tenia aleshores el rei emèrit.
Era molt acollidor, amable, màgic i intens. Em trucava probablement 10 vegades al dia. M'enviava flors i cartes cada dia. Però amb el temps vaig tenir cada vegada més clar que no només estava portant una doble vida, sinó una quíntuple vida.
Not just a double life, she was conducting a quintuple life.
Corina Larsen explica també que el rei emèrit li va confessar que el seu matrimoni amb la reina Sofia era pura qüestió d'imatge, que feia temps que feien vida per separat i que només compartien els moments en què apareixien en públic, res més. Al podcast, Corina també afirma que Joan Carles I tenia una obsessió malaltissa amb els diners i la riquesa. Un problema, diu, generat per la mort del seu germà petit i les dificultats econòmiques de la família durant l'adolescència. Afegeix, a més, que hi havia alguna cosa pertorbadora i bastant despiadada. Fins i tot diu que va passar por al seu costat quan li va exigir que tornés la fortuna de 65 milions d'euros que li havia transferit des dels comptes ocults a Suïssa. També torna a denunciar l'operació dels serveis d'intel·ligència espanyols per obligar-li a retornar aquesta quantitat.
Imagina't que la persona que diu que estima els teus fills i que ets la persona de la seva vida t'involucra en una investigació criminal. Em vaig despertar de matinada i vaig sentir que hi havia algú dret al costat del meu llit, a la meva pròpia habitació. Si no obeeixes aquestes instruccions, podries morir en un túnel com la princesa Diana.
You could die in a tunnel like Princess Diana.
Déu-n'hi-do. El podcast de Corina Larsen estarà disponible, com dèiem, a partir de dilluns que ve, 7 de novembre, gratuïtament a les principals plataformes. Ara bé, els primers àudios sobre aquest podcast coincideixen amb les declaracions que feia aquest cap de setmana qui va ser ministre de Defensa de Felipe González, Narcís Serra. En una entrevista a l'Espanyol, Serra admetia que els serveis secrets de l'Estat van ajudar Joan Carles I a tapar les seves infidelitats. Ajuts que incluïen llogar xalets perquè l'exmonarca es veiés amb les amants en un entorn, diu, absolutament controlat. Ho argumentava per evitar inestabilitat política després del 23F.
Cuando se tienen responsabilidades altas hay muchas decisiones difíciles y en aquel momento y sobre todo después del 23F yo creía que había que ayudar a apuntalar totalmente la figura del rey.
Narcís Serra diu que no se'n penedeix, assegura però que en cap moment això va servir per encobrir les presumptes corrupteles econòmiques del rei emèrit. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Manuel Javois.
A mi, personalmente, no me gustan las autopsias públicas del desamor, como ese adelanto que hemos visto del podcast de Corina, en el que, al parecer, va a destripar su relación con el rey. No será barato ese podcast, no hay nada barato en la vida de Corina. ¿Cuántas veces llama uno o cuántas veces deja de llamar es algo que personalmente me suele incomodar saber. Además, era el rey de España, podía llamar 100 veces al día porque tenía todo el tiempo del mundo y además las llamadas al extranjero se las pagamos nosotros. Y si tenía 5 vidas, como dice Corina que tenía, era porque las 5 estaban incluidas en los presupuestos generales del Estado. Monarquía, al fin y al cabo, es que le salga más caro el amor del rey a los españoles que al propio rey.
8 i 10, parlem a la tertúlia avui d'aquest tema amb Ramon Rovira, amb Xavier Melero, amb Anna Gómez, Francesc Marcalbro i Xavi Domènech. Mentrestant, els castellers de Vilafranca tornen a marcar un nou sostre al món dels castells.
Atenció, que ens tornarem bojos d'aquí uns instants. Atenció, que això és possible, noies.
Així narraven ells de Castells de RAC1 aquest pilar de nou amb folre, manilles i puntals que van carregar a la Diada de Tots Sants, una construcció històrica, ja que és la primera vegada que una colla aconsegueix carregar-la en 200 anys, en 2 segles de vida castellera. I a sobre ho van fer a casa, la seva diada davant dels seus a la plaça de la Vila de Vilafranca. I per tancar més la temporada, informa Joel Penya.
Els castellers de Vilafranca van carregar el castell més alt que s'ha fet mai en una diada èpica. Tot i caure en primera ronda del 3 de 10 amb folre i manilles després de carregar-lo i que el peu del primer intent del pilar de nou s'enfonsés mentre l'estaven desmuntant, els verds van refer-se descarregant un gran castell, un altre, el 2 de 9 amb folre i manilles, i ja en tercera ronda va esclatar l'eufòria. Pilar de nou carregat. El cap de colla, Sisco Benet, felicitava els seus i demanava persistència de cara a la propera temporada.
Jo no he dubtat mai de vosaltres. Quan us entrin els dubtes, penseu en una diada com avui. Després de desmuntar un 3 de 10, després de carregar un 3 de 10, després de coure un intent de pilar de nou, i hem tornat, i hem tornat, i hem tornat. Us serveixi de missió l'any que ve. Encara queda molta cosa per veure. No està tot vist, eh? Castellers de Vilafranca encara té molt per ensenyar.
Els verds van actuar al costat dels capgrossos de Mataró, que van recuperar els castells de nou, descarregant el 3 de nou amb folre. I els xiquets de Tarragona, que van fer castells de 8 i van carregar també el 3 de nou.
De fet, avui la imatge dels castellers de Vilafranca coronant el pilar de nou amb folre, manilles i puntals és portada a tots els diaris del país, a tots, de Catalunya, que celebren aquesta fita històrica per al món casteller. Informa Ana Alfonso.
La Vanguardia destaca que aquest pilar mític és un castell mai vist fins avui, el més alt en què s'ha aconseguit fer l'aleta a plaça, i afegeix que els vilafranquins van travessar una dimensió desconeguda fins ara al món casteller i posa també un semàfor verd al cap de colla, Sisco Benet. El periòdico titula Un castell per tocar el cel i destaca que hi han participat més de 800 persones d'entre 5 i 82 anys. També recorda que els verds havien intentat la construcció una sola vegada, ara fa 20 anys, i que llavors no es va aconseguir. El Punt Avui celebra que els castellers de Vilafranca han demostrat que no hi ha res impossible i que a plaça van fer gala de la seva ambició carregant un castell inèdit. L'Ara diu que el món casteller ja té una nova data per emmarcar, amb una fita que quedarà als llibres d'història. I Mònica Planes, al mateix diari, lamenta que un espectacle tan vibrant, bell i captivador com els castells no provoqui que les cadenes de televisió, com TV3, se'n disputin els drets.
Precisament els castellers de Vilafranca, els flamants guanyadors a l'octubre del concurs de castells, seran aquesta tarda al Palau de la Generalitat. El rebrà el president aragonès i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Els verds oferiran el trofeu i aixecaran un pilar de 5, rebuda que coincideix, com dèiem, amb un final de temporada castellera dolcíssim pels vilafranquins. De tot plegat, escoltem ara el comentari que posa el cap de societat i especialista en castells de RAC1, Benet Iñigo.
Per arribar al primer pilar de nou són necessaris com a mínim 3 ingredients. El primer, la imaginació, el somiar despert. Només el fet d'atrevir-se a pensar-lo trepitja la fina línia entre l'ambició i la bogeria. El segon ingredient és la ciència. Els castellers de Vilafranca han hagut de dissenyar una nova manera d'aixecar les pinyes d'un castell. Prova i error en com distribuir els castellers, en crear noves posicions i en buscar la manera d'assajar per parts el mastodòntic castell. Tècniques i mecanismes perquè allò que només era una idea es faci tangible i que, per cert, obren nous horitzons. I el tercer ingredient és la insistència. Ahir els vilafranquins no es van rendir ni quan van caure de 3 de 10 ni quan se'ls va enfonsar el primer peu del pilar. Atrevir-se a imaginar, treballar des del coneixement i perseverar fins a l'objectiu. Idees força que haurien de ser guies tant personals com col·lectives. Les 3 lliçons que ens deixa el primer pilar de nou de la història.
1:15. Hi ha una molt bona notícia, les coses com són, quan arriben un cap de setmana llarg com aquest en pont afegit. Perquè aquest pont de Tots Sants ha acabat sense morts a les carreteres catalanes i això sempre és una molt bona notícia. Una gran notícia que el Servei Català de Trànsit atribueix a la conscienciació ciutadana i a les campanyes de trànsit. Després d'un començament d'any complicat i d'un abril molt negre, a partir del juny, la sagnia s'ha anat aturant i a hores d'ara hi ha un 16% de menys de víctimes respecte a l'any 2019, prepandèmia del coronavirus. Ho ha explicat al Món a RAC1, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
Vam tenir un repunt de sinistralitat molt important a l'abril i vam tenir 23 víctimes mortals a l'abril, molt superior a les víctimes mortals que havíem tingut el 2019 i també el 2021. Però després, la resta de mesos durant l'any, hem anat contenint aquesta sinistralitat. I ara, en aquests moments, estem un 16% per sota de les víctimes mortals que teníem el 2019.
Tot i la davallada, si agafem l'any abans de la pandèmia del coronavirus com a referència, sí que s'han disparat el nombre de vianants morts en accident de trànsit. Vianants. Xifra que ha crescut un 45%. Uns sinistres que han passat en vies ràpides com l'AP7. La Miel demana més mesures de protecció per evitar aquests atropellaments.
No s'hauria de poder entrar a una via alliberada d'aquestes característiques amb tanta facilitat com si entra i es creu en aquestes vies. Els atropellaments vinculats a accidents o posteriors a un accident probablement es deuen també al propi accident. I llavors hi ha hagut creuaments de via, però si protegim i actuem sobre la via no s'haurien de donar.
En tot cas, l'any passat, durant aquest pont de Tots Sants, van morir 4 persones al volant. Aquest any, a banda de les 0 víctimes, Ramon Lamiel destaca que l'operació tornada ha estat molt poc complicada, fins i tot amb menys congestions que un cap de setmana habitual.
Ha estat una tornada relativament tranquil·la, pel que podríem dir. És veritat que les nostres mesures, les mesures que hem posat, aquests carrils addicionals, s'ha vist molt clarament que quan han estat oberts i els hem posat en marxa, han aconseguit drenar, però aquí també cal destacar l'esgraonament. S'ha produït un retorn molt esgraonat. Per tant, no ha provocat una congestió molt considerable.
Tot i això, es van veure retencions, òbviament, a la C-16, C-17, l'AP-7 tant al nord com al sud, la C-55 i l'A-2, és a dir, per les escapades, sobretot a la costa i a la muntanya. Unes sortides que han estat molt positives pel sector turístic, sobretot a la costa i al Pirineu. En fem un repàs i comencem per les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, on s'han registrat, atenció, un 75% d'ocupació turística. Fins i tot algun allotjament ha penjat el cartell de complet. Des de Lleida, Karen Alfonso.
Les cases de turisme rural han estat gairebé completes, amb un 85-90% d'ocupació. L'hoteleria del Pirineu s'ha situat entre el 65 i el 85% durant tot el pont i no ha quedat cap plaça lliure de bungalows als càmpings. Un dels factors claus que han permès aquestes xifres ha estat el bon temps, segons ha explicat a RAC1 Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de les Terres de Lleida.
I bé, gaudir de les activitats en natura amb unes condicions fals per aquesta època de l'any, però que, si més no, han afavorit que la gent vulgui sortir a gaudir d'aquest pont tan maco.
Segons expressa Júlia, ha estat un pont amb unes xifres molt favorables que confirma la tendència d'aquest 2022, predominant el turisme d'interior, familiar i amb totes les activitats que s'ofereixen al territori lleidatà.
A la Costa Brava s'ha enfilat fins al 90% a punts de l'Empordà, tot i que amb la meitat dels hotels oberts. Ahir, però, ja va baixar el 60% per l'operació tornada. Els càmpings, el 80%. I el turisme rural, gairebé totes completes les cases. S'ha notat, doncs, el sol i la calor, però també la celebració de fires, de les fires de Sant Narcís. Ho ha explicat a RAC1, la membre de la Junta de l'Associació Turística d'Apartaments, Esther Soler.
Sobretot a Girona Ciutat sí que ha sigut molt més encarat a la gent que ha vingut per veure les festes, no? Les fires, els actes culturals, els concerts, la part esportiva. I a la costa doncs, encara van buscant aquest bon temps, platja i disfrutar de la natura, l'aire lliure amb aquestes bones temperatures que tenim.
Precisament a les platges, la majoria de guinguetes de la Costa Brava ja estan desmuntades. Ara bé, a llocs, per exemple, com Lloret, que durant l'estiu n'ha arribat a tenir fins a 8 repartides per les diferents platges, encara en queden més de la meitat obertes. El bon temps està portant gent a les platges que aprofita tots aquests serveis. Bàrbara Julva.
Encara hi ha 2 xiringuitos oberts a la platja de Fanals de Lloret de Mar i 3 a la platja de Lloret. Segons l'Ajuntament, van arrencar la temporada per Setmana Santa i alguns van tancar a finals de setembre, que és el termini mínim per prestar el servei. Costes Pro permet allargar l'obertura fins al 30 de novembre i és el que han fet alguns. La regidora de platges Marina Nicolàs diu a RAC1 que encara hi ha moviment als xiringuitos perquè el municipi té molta afluència de gent.
Tenim una gran ocupació en els hotels, sobretot de turisme de proximitat de l'àrea metropolitana, metropolitana de Barcelona i de França, doncs totes aquelles persones que ens visiten tenen l'oportunitat de passejar per les nostres platges i gaudir doncs, de qualsevol cosa que vulguin prendre en els xiringuitos que encara estan oberts.
A d'altres poblacions com l'Escala, amb xiringuitos, com el del Riuet o el Moll Grec, en canvi, ja estan tancats i desmuntats. Els de la platja de Sant Feliu de Guíxols també ja fa dies que han baixat la persiana.
I del dia de Tots Sants no podem oblidar-ne el record als qui ja no hi són. Ahir centenars de milers de persones van anar als cementiris de Catalunya per recordar amics i familiars. A Barcelona, per exemple, 93.000 persones. 93.000. Realment hi havia molta gent ahir als cementiris per recordar els familiars desapareguts i sobretot després de la pandèmia del coronavirus. De tot plegat, escoltem el comentari de la periodista, escriptora i col·laboradora del Món a RAC1, Elisenda Roca.
Amb una temperatura més primaveral que de tardor, hem tornat a celebrar la castanyada i molta gent ha aprofitat per fer pont, camí de ser un aqüeducte de 5 dies amb la canalla fent festa divendres i si la feina ho permetia. Moltes famílies s'han rendit a celebrar el Halloween, és a dir, la contracció d'All Hallows Evening, festa pagana celta de procedència irlandesa que significa Vigília de Tots Sants. Poca disfressa de castanyera, molta de figura terrorífica de tota mena. A falta de neu, bones són platges. I l'ocupació s'ha enfilat a les poblacions costaneres i als càmpings amb piscina. D'altra banda, amb la creixent demanda d'incineracions, els cementiris han hagut d'adaptar-se canviant nínxols per columbaris més petits per rebre les urnes funeràries. Aquelles imatges de l'inici de la pel·lícula Volver del Almodóvar amb Lola Dueñas demanant a Penélope Cruz que fregui bé la làpida perquè brillin els noms dels pares, d'aquí uns anys quedarà com una cosa del passat. Tot i això, és bo recordar els absents que tant vas estimar i que el seu record acompanyi sempre.
21 minuts. Clar, i a tot això, és un pont de Tots Sants molt calorós, que a la costa molta gent ha viscut amb banyador. Només cal veure avui la portada de La Vanguardia, que es veu una de les platges de Barcelona, amb l'hotel Vela allà al fons, on la platja... Escolta'm, això, si m'ho diuen que és el mes de juny, per exemple, és que m'ho puc arribar a creure. És a dir, la gent a la platja. I estem parlant que era l'1 de novembre. Molta gent amb banyador, i no és només una sensació. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, no...
Moment.
Sí.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Ja li regalem el diàleg al Ramon. Doncs mira, ahir les temperatures es van mantenir altes. De fet, hi ha rècords de temperatures màximes per un dia de Tots Sants. A l'Ametlla de Mar van arribar els 27 graus de màxima. 25,6 al Prat de Llobregat, 25,5 a Vilanova del Vallès. Per tant, temperatures extremadament altes per un mes de novembre i després de tancar també un mes d'octubre amb temperatures elevades. Posem l'exemple de l'Observatori Fabra, que ha viscut l'octubre més càlid des de l'any 1914, amb una temperatura mitjana de 20,7 graus. Això és un grau 0,3 per sobre de l'anterior rècord, que va ser l'any 2014, però gairebé 4 graus per sobre de la mitjana dels últims 25 anys. Per tant, és una barbaritat de temperatura i, a més, no només ha sigut un octubre càlid, sinó també sec. En el cas de Barcelona, va ploure només el dia 7 d'octubre 11 litres per metre quadrat, que és un 13% de la quantitat esperada en un mes d'octubre. Per tant, molta calor i un mes sec.
És a dir, més càlid des de l'any, dius?
Això és... 1914, que és des que tenim dades, és a dir, que probablement és des de molt abans.
Imagina't. Clar, estem a dia 2 de novembre, sí. I la veritat és que ha començat també en temperatures altes.
Sí, ahir amb aquests rècords de temperatura. Avui, en principi, haurien de començar a baixar aquests termòmetres d'una manera més destacada cap a les comarques de Tarragona, punts de Barcelona i també sectors del Pirineu, però encara tindrem algun 22, 23 de màxima. I de cara a demà i divendres sí que baixen de manera més clara les temperatures a tot arreu, sobretot divendres, que serà el dia més fred d'aquesta setmana. Avui amb un cel enterbolit, amb alguns ruixats cap a les comarques del sud, demà i divendres amb vent fort, demà vent de ponent a gran part del país i divendres vent de mestral i tramuntana, que també ho faran amb força, i demà amb un temps insegur. Al matí amb el cel més tapat, amb alguns ruixats que poden descarregar qualsevol punt del país, i després a la tarda més aviat Pirineu i Prepirineu de Lleida. I després a la baixada de demà i divendres tornen a pujar les temperatures al cap de setmana amb més estones de sol.
És a dir, cap de setmana puja,
sí,
d'acord?
Sí, puja. Diumenge podríem dir que tindrem uns valors comparables als d'ahir, sí. Potser una mica més baixos, però tot i això la nit sí que serà més freda, que no pas la nit de la castanyada, però de dia s'estarà bé una altra vegada diumenge.
Estem parlant que estarem per sobre de les temperatures del que és habitual,
sí.
I primer, pluja em veus a venir?
Clar, demà sí que hi haurà alguns ruixats, però cap situació de pluja com el que necessitaríem ara. No, allò, un temporal típic de tardor amb dies de pluja o que ens serveixin per omplir pantans, de moment no n'hi ha cap a la vista de manera segura. Sí que tenim aquells pronòstics de novembre, desembre i gener que pinten més plujosos, però de moment, a curt termini, això no
ni
es veu.
Ni baixar temperatures, allò que dius.
Més important, no, no. Podrien baixar a partir de mitjans de la setmana que ve, però tot i això, per sobre de la mitjana encara es mantindrien.
Déu-n'hi-do. Aviam, aquesta tendència que ara comenta la Mònica Usart no només afecta Catalunya, perquè les temperatures a Europa augmenten més del doble que la mitjana mundial d'aquests últims 30 anys. Això ho apunta un informe de l'Organització Meteorològica Mundial que adverteix que no han pujat de manera tan notable en cap altre continent. Per tant, estem parlant d'Europa. Les temperatures han pujat mig grau per dècada els últims 30 anys a Europa. L'estudi explica que, com a resultat, les glaceres alpines han perdut 30 metres de gruix i el mantell de gel de Groenlàndia s'està fonent. Tot i això, el document també revela que la Unió Europea ha aconseguit reduir, bones notícies com a mínim, un 31% les emissions de gasos d'efecte hivernacle els últims 30 anys, i assegura que ha de seguir aquest camí i marcar-se objectius encara més ambiciosos.
La seva compra, efectiu o targeta?
Què? Perdó, tinc mal de cap.
Doncs el dolor ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Que segurament aquests últims dies us n'heu adonat de l'allau, l'estampida mortal que hi va haver a Corea del Sud. Doncs bé, la policia d'aquell país està investigant precisament la policia metropolitana de Seül i altres autoritats arran d'aquesta estampida mortal de Halloween. Un equip especial escorcollat a la seu metropolitana, el parc de bombers i l'Ajuntament del districte on van passar els fets. L'objectiu és esbrinar si hi va haver errors de gestió. Tot plegat després que se sabés que, abans de la tragèdia, els serveis d'emergència van rebre diverses trucades alertant del perill d'aixafaments en aquell mateix carreró a Itaewon, on hores després moririen asfixiades més de, recordem, 150 persones. La primera jornada de vaga Vueling acaba amb un 10% de vols afectats. Segons l'aerolínia, la majoria de les rutes es van poder fer sense cap endarreriment. En concret, 466 vols dels 520 programats a Espanya van sortir amb puntualitat i sense cap incidència. Amb tot, es van cancel·lar 25 rutes amb origen o destinació a l'aeroport del Prat. El sindicat, però, parla de seguiment massiu i denuncia que a Bilbao centenars de passatgers es van quedar a terra perquè Vueling no va informar de les cancel·lacions. Recordem que la vaga s'allargarà tots els divendres, diumenges i festius i els dilluns fins al dia 31 de gener. Bones notícies pel que fa a la pandèmia del coronavirus a Catalunya. Segons les últimes dades, ja hi ha menys de 500 persones ingressades als hospitals per coronavirus. Concretament, 490, un descens d'una trentena de persones respecte a la setmana anterior, mentre que a les UCIs només hi ha hospitalitzades 14 persones a tot Catalunya. De fet, l'evolució del coronavirus al país es manté estable, tot i que els experts demanen no baixar la guàrdia per por que l'arribada del fred pugui disparar els contagis, com ha passat, per exemple, a Alemanya. Sigui com sigui, de moment la incidència es manté a ratlla. En primera posició hi ha el rinovirus, que és un de cada quatre casos de virus respiratoris. Després sí que hi ha el Covid, amb un 15%, i en tercera posició la grip, amb un 7%. Un documental de la BBC acusa la policia espanyola de permetre que agents marroquins entressin a Melilla per arrossegar cadàvers de territori espanyol cap a terreny de ningú. Les imatges són de l'intent d'entrada de 2.000 migrants a la tanca del juny en què va morir un mínim de 24 persones. De fet, 70 encara estan desaparegudes. La versió de la cadena britànica documenta la violència de les autoritats del Marroc i les expulsions en calent i contradiu el relat oficial del Ministeri de l'Interior. El reportatge mostra com els policies van disparar bales de goma contra els migrants i com els agents marroquins els expulsen de territori espanyol amb molta violència. La cadena arriba a afirmar que els policies del Marroc van arrossegar cossos sense vida de terreny d'Espanya a territori de ningú per rentar-se en les mans, tot plegat amb la permissivitat i consentiment dels agents espanyols. La BBC també acusa el Ministeri de l'Interior d'ocultar imatges clau de les càmeres de vigilància i assegura que el Ministeri ja sabia que arribaria una onada migratòria dies abans. La versió que el govern d'Espanya i el govern del Marroc van donar l'estiu és oposada del tot. Asseguren que van saltar la tanca amb violència i armats. Per la seva banda, el ministre Fernando Grande Marlaska va defensar l'actuació de la policia dient que va ser proporcionada i va negar que permetés agents del Marroc entrar a territori espanyol per fer fora els migrants. Després de veure els detalls del documental de la BBC, Unides Podem ha demanat una rectificació urgent del ministre Grande Marlaska. 30 segons i dos quarts de nou del matí. Jair Bolsonaro reconeix que haurà de deixar la presidència del Brasil. Dos dies després de la votació, el fins ara cap d'estat ha parlat en públic per primer cop després de la victòria del seu rival, Luiz Inácio Lula da Silva. L'encara president del Brasil no ha admès explícitament la derrota, com s'especulava que podria fer seguint l'exemple de Donald Trump, tampoc ha otorgat la victòria a Lula da Silva ni tan sols l'ha felicitat. Tot i així, Jair Bolsonaro i el seu equip van afirmar que compliran la Constitució i que, per tant, facilitaran el canvi de govern. Corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez.
44 hores després de perdre les eleccions, Jair Bolsonaro va trencar el seu silenci amb un pronunciament públic en el que no va fer referència en cap moment a la derrota a les urnes. En un discurs de només dos minuts, el líder ultradretà va agrair els 58 milions de ciutadans que el van votar i només va deixar entreveure que accepta la derrota electoral quan va dir que respecta la Constitució.
Sempre fui rotulado como antidemocrático.
Sempre vaig ser tillat com a antidemocràtic, però al contrari dels meus acusadors, sempre he jugat dins les quatre línies de la Constitució. Mai vaig parlar en contra dels mitjans de comunicació ni de les xarxes socials. Com a president de la República i com a ciutadà, continuaré complint amb tots els principis de la Constitució.
Continuaré complint tots els mandaments de la nostra Constitució.
Bolsonaro també es va referir als talls de carretera que milers de camioners i simpatitzants estan fent per tot el país des de diumenge com a protesta per la victòria de Lula i que comencen a provocar la falta de productes i subministraments als supermercats, dient que són moviments populars provocats per la indignació i un sentiment d'injustícia pel procés electoral, però va deixar ben clar que només dona suport a manifestacions pacífiques que no perjudiquin a la població, perquè, segons ell, això és el que fa l'esquerra. Just després de parlar Bolsonaro, el ministre de la Presidència, Ciro Nogueira, va dirigir-se a la premsa per dir que el president ha autoritzat l'inici de la transició pel canvi de govern. Bolsonaro va reunir-se més tard amb els membres del Tribunal Suprem i els va dir literalment que aquest procés electoral s'ha acabat, donant per fet la seva derrota.
I a Israel, tot apunta que el bloc de dretes liderat per Benjamin Netanyahu hauria guanyat les eleccions. L'escrutini encara està en marxa i a aquesta hora s'han recomptat més del 60% dels vots. La coalició liderada pel Likud se situa en 69 escons que li donen una àmplia majoria, per tant, tot fa pensar que l'exprimer ministre tornarà al govern amb el suport, entre d'altres, de Chintachan, de l'extrema dreta. Corresponsal de RAC1 Jerusalem, Salem Ergui.
Bibi torna. Un any i mig després, el líder conservador Benjamin Netanyahu ja es prepara per tornar al poder a Israel. Les cinquenes eleccions en menys de 4 anys donen la victòria al veterà dirigent, que podrà formar govern segurament amb el seu bloc integrat per dos partits ortodoxes i dos partits de la dreta més nacionalista.
El poble vol un altre camí, vol seguretat, reduir el cost de la vida, vol fortalesa, no vol debilitat.
El gran èxit del partit centrista, el primer ministre Yair Lapid, no ha sigut suficient davant el gran fracàs del seu dividit bloc i la divisió de les formacions àrabs. Netanyahu iniciarà la seva tercera etapa com a primer ministre, un càrrec ocupat 15 anys.
Aquí a Dinamarca, els socialdemòcrates de l'actual primera ministra Mette Frederiksen ha guanyat les eleccions i tot apunta que podrà continuar governant. A última hora, i gràcies als quatre escons que porten Groenlàndia i les Illes Fèroe, el bloc d'esquerres ha aconseguit superar el de dretes i situar-se un diputat per damunt del llindar de la majoria absoluta. A Itàlia, la polèmica continua envoltant les primeres decisions de Giorgia Meloni com a primera ministra, en aquest cas per l'entrada al govern d'un diputat dels Germans d'Itàlia qui van fotografiar amb un braçalet nazi. Galeazzo Bignami, nou ministre d'Infraestructures, va fer-se una fotografia l'any 2005 en què anava vestit amb una samarreta negra i portava una esvàstica al braç. Ell diu que la imatge és un comiat de solter de fa 17 anys i argumenta que era una broma en un context privat. Assegura que ja ha demanat perdó més d'una vegada i que sent molta vergonya per haver-se disfressat de nazi. De fet, quan es va fer la fotografia, Bignami ja era regidor a l'Ajuntament de Bologna amb els postfeixistes de l'Aliança Nacional. I encara en plan electoral, recta final als Estats Units per a les eleccions de mig mandat, a les midterms, que es fan dimarts que ve i a les quals sembla que els republicans arriben amb més força que els demòcrates. Almenys això és el que diuen les últimes enquestes, com la que publica avui el The Wall Street Journal, que dona un avantatge del 2% al partit republicà respecte al demòcrata. Una tendència que s'ha capgirat les últimes setmanes. A l'estiu semblava que el dret a l'avortament, després que el Tribunal Suprem l'anul·lés com a dret constitucional, tindria molt de pes entre els ciutadans a l'hora de decidir quin partit votar, però darrerament ha anat agafant més força la preocupació per les previsions econòmiques. En aquest context, només un de cada quatre nord-americans considera que les polítiques de Joe Biden estan sent útils. Un Biden, per cert, que torna a ser protagonista d'una nova controvèrsia. Les xarxes van treure fum ahir amb una suposada nova desorientació del president dels Estats Units. Aquesta vegada va assegurar que la inflació és culpa de la guerra de l'Iraq. Un segon després s'adona de la pífia, rectifica i diu que no, que és la culpa de la guerra d'Ucraïna. I justifica la confusió dient que estava pensant en el seu fill que va morir a l'Iraq. El cert, però, és que el seu fill, Bo Biden, va morir a Maryland d'un tumor cerebral.
And they talk about inflation.
La inflació és un problema mundial en aquest moment a causa de la guerra a l'Iraq. Disculpi, la guerra a Ucraïna. Estic pensant en l'Iraq perquè allà és on va morir el meu fill.
No és el primer cop, però, que Joe Biden situa la mort de son fill a l'Iraq. El 2019 ho va fer relacionant les dues idees. Va assegurar sense proves que el seu fill va morir d'un càncer provocat per una explosió química a l'Iraq. 8 i 35 minuts, el PP repta els barons del PSOE a mullar-se sobre la reforma del delicte de sedició. Els populars presentaran mocions en molts parlaments autonòmics perquè els líders socialistes retratin Pedro Sánchez. De moment, només n'hi ha un que s'hagi desmarcat d'aquesta reforma, és el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, del PSOE. L'estratègia del PP és fer molt soroll amb la polèmica oberta amb el delicte de sedició per obviar les negociacions per la renovació del Consell General del Poder Judicial. Té més dades des de Madrid, Jordi Armentera. Jordi?
Sí, moció que serà senzilla per evitar dobles lectures i excuses per donar-hi suport o no. De fet, ja s'ha començat a presentar en alguns parlaments autonòmics. El portaveu del PP al Senat, Javier Maroto, demana que els barons més centristes del PSOE es desmarquin de Sánchez.
Que todos los varones territoriales tengan que votar lo siguiente. ¿Está usted a favor o en contra de abaratar el delito de sedición? Si los varones le dan un golpe sobre la mesa a Sánchez, el varapalo que recibirá Sánchez será de tal categoría que no tendrá más remedio que recular en su posición.
Això ho deia ahir en una entrevista a Europa Press, on també rebutjava pressions de la dreta més reaccionària del PP contra Alberto Núñez Feijóo. També va negar discrepàncies al si del partit per aquesta qüestió i va assegurar que tot el PP va a la una rebutjant la renovació del poder judicial.
I mentre el PSOE i el PP es continuen llançant els plats pel cap, El País explica avui que els vocals del Consell General del Poder Judicial posen el fil a l'agulla per renovar el Tribunal Constitucional. Dels quatre magistrats d'aquest tribunal que tenen el mandat caducat, dos els ha de triar el govern espanyol i els altres dos el Poder Judicial. Els vocals del Consell volien deixar els nomenaments pels seus substituts, però com que la renovació d'aquest organisme ha saltat pels aires, ara han reprès les negociacions per decidir els dos magistrats que envien al Constitucional. I atenció, perquè un dels noms que sona amb més força és el de Pablo Llarena, el jutge del Suprem que ha instruït la causa del procés. Segons llegim El País, ja l'haurien sondejat, però de moment s'està fent el ronso i hauria rebutjat aquest oferiment. Però més enllà del Constitucional, com dèiem, la gran renovació pendent a hores d'ara és la del Consell General del Poder Judicial. En teoria cal un acord entre els dos grans partits de l'Estat per tirar-la endavant, però avui l'exalcaldessa de Madrid i exvocal del Consell, Manuela Carmena, planteja una idea trencadora. En un article al mateix diari El País recorda que no són els partits els que renoven el poder judicial, sinó els diputats i els senadors. Per això proposa que no facin cas de les consignes dels partits i nomenin directament els nous vocals. Per entendre la proposta és important recordar com es trien els vocals. Les associacions de jutges i de fiscals envien una llista amb 30 noms al Congrés i al Senat i d'entre aquests 30, els diputats i senadors en seleccionen 20. Doncs bé, Manuela Carmena demana tirar endavant el procés, tirar pel dret i que els diputats triïn els vocals que els facin més el pes, independentment de la posició que fixi el seu partit. De moment, però, no sembla que ningú li hagi de recollir el guant. Tot plegat, mentre sembla que el bloqueig en la renovació judicial passi factura al PP, els populars comencen a perdre pistonada electoral, és el que apunta l'enquesta de Sigma 2 que publica avui El Mundo, tot i que els d'Alberto Núñez Feijóo guanyarien si avui es fessin eleccions a Espanya per primera vegada des de la primavera, baixen en intenció de vot a les enquestes. En canvi, el PSOE, en segona posició, retalla distàncies. Tot i això, la victòria del PP continuaria clara, obtindria entre 132 i 133 escons, malgrat la baixada de Vox, que els fregaria, els deixaria però fregant la majoria absoluta. Mentrestant, el PSOE es quedaria amb 105 i l'actual govern d'Espanya, és a dir, sumant PSOE i Podem, tindria 130 escons. Ara bé, tot i que és insuficient per governar, és un número més alt que el que pronosticaven anteriors enquestes. Pel que fa a Ciutadans, podria desaparèixer o obtenir un sol diputat. Esquerra en sumaria un fins a arribar als 14, Junts per Catalunya n'obtindria 8 i el PNB 7. Precisament per remuntar el vol a les enquestes, Pedro Sánchez s'estaria plantejant canviar la portaveu del govern d'Espanya, Isabel Rodríguez. Segons publica avui el Confidencial, el digital, Pedro Sánchez està convençut que pot tornar a guanyar les eleccions, però creu que necessita un portaveu amb un perfil més agressiu que el d'Isabel Rodríguez. El Confidencial destaca que l'actual portaveu té bona relació amb la premsa, però els seus missatges sembla que no acaben de quallar. I preveient que l'enfrontament amb el PP sigui llarg i tens, Pedro Sánchez vol un perfil més dur. Encara en crònica de política espanyola, avui Cayetana Álvarez de Toledo s'assegurà al banc dels acusats per fer aquestes declaracions sobre Pablo Iglesias al Congrés dels Diputats.
Los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político.
Però, des del mateix faristol del Congrés, Pablo Iglesias li responia i ja avançava amb els tribunals.
Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna. Y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas.
Això va ser ara fa 2 anys, doncs bé, finalment el pare de Pablo Iglesias, Francisco Javier Iglesias, la va denunciar i avui Cayetana Álvarez de Toledo anirà a judici. El pare de Pablo Iglesias considera que la diputada del PP va vulnerar el seu dret a l'honor i reclama una indemnització de 18.000 euros per danys morals. 9 minuts i les 9 del matí, l'àrea metropolitana de Tarragona viurà avui el primer simulacre massiu d'accident químic que es fa a Catalunya. Aquest vespre sonaran les sirenes i es farà un enviament col·lectiu d'alertes a tots els telèfons mòbils de la zona. Es farà una crida perquè es confinin més de 65.000 persones si són a casa o bé que busquin un lloc sota cobert si són als carrers. Des de Tarragona, informa Esteve Giral.
Es simularà una fuita greu de clor en una de les plantes del polígon químic i es demanarà el confinament de més de 65.000 veïns de 5 ciutats diferents, dels barris de Ponent de Tarragona, La Canonja, Reus, Vilaseca i Salou. Joan Ignasi Elena, el conseller d'Interior, fa una crida perquè s'aprengui que confinar-se és molt més segur que sortir corrent de la zona de l'accident químic.
Allà on posem en risc és si fugim, si marxem, si sortim de casa, si sortim de la feina, si sortim del centre comercial en el que estem, si sortim de la botiga, és aquest el risc. Cal confinar-se.
La crida al confinament massiu, el primer que es fa a Catalunya, es farà a través de 20 sirenes de risc químic que sonaran durant 15 minuts a partir de 6:45 d'aquest vespre als 5 municipis afectats. També es farà a través d'un enviament massiu de missatges als mòbils de tots els que estiguin a la zona afectada per la fuita de clor.
8:42 minuts. El pont de Tots Sants es tanca en diversos episodis violents i delictes sexuals a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Tots ells amb un denominador comú, de nit i en entorns d'oci nocturn. De fet, les pròximes hores ha de passar mans del jutge el menor d'edat acusat d'abusar d'una noia de 19 anys en una discoteca de Barcelona, concretament en un local de la Rambla, el Colors Club. Els vigilants de la discoteca van ajudar a identificar l'agressor i la policia el va detenir allà mateix. La víctima la van portar a un centre sanitari i es va activar el protocol d'atenció com aquests casos. A Badalona, els Mossos investiguen un altre cas d'abús a una nena de 12 anys durant les celebracions de Halloween del municipi. Els presumptes abusadors ja estan identificats, són menors de 14 anys i, per tant, són inimputables. Tot i això, la policia els citarà a comissaria perquè declarin amb els seus pares al costat. I el jutge ha enviat a la presó l'home que va atacar amb una roca 3 persones a Barcelona per robar-los. Va passar diumenge a la matinada quan dues joves de 21 i 23 anys sortien d'un local d'oci nocturn. Un grup de taxistes va avisar la policia, que va tenir l'agressor, ja tenia antecedents per homicidi i es trobava amb permís de tercer grau. El jutge li ha decretat presó provisional. I la policia continua buscant l'autor d'un jove apunyalat ahir a la matinada a Salou. Els serveis d'emergència el van trobar amb ferides greus a prop de la zona d'oci nocturn de la ciutat i no van poder fer res per salvar-li la vida. I l'Hospitalet del Llobregat es postula per ser la seu de l'Agència Espacial Espanyola. La ciutat vol presentar la candidatura per acollir aquesta nova institució que anirà lligada a l'Agència Espacial Europea aquesta mateixa setmana. De moment és l'única proposta catalana i haurà de competir amb altres municipis com Sevilla, Gran Canària o Elx. Des de l'Ajuntament de l'Hospitalet asseguren que és una gran oportunitat, ja que es crearien llocs de treball vinculats a l'agència o lligats a indústries auxiliars. La seu requerirà un espai d'uns 3.000 metres quadrats i pretén instal·lar-se el primer trimestre del 2023. El Tribunal Suprem reconeix el dret d'un pare a reduir-se la jornada i mantenir el sou íntegre per poder cuidar la seva filla amb discapacitat. L'alt tribunal ha fixat com a doctrina que ho puguin fer tots els tutors legals que han de tenir cura de fills amb malalties greus o discapacitats, encara que estiguin escolaritzats i que no necessitin hospitalització. Tot plegat d'arran del cas d'un professor de secundària de Madrid que va demanar al govern regional una reducció de jornada i mantenir el sou per poder atendre la seva filla menor amb una malaltia extraordinàriament greu, una discapacitat del 70% i dificultats de mobilitat. L'administració li va denegar el permís perquè considerava que les necessitats de la nena ja estaven cobertes a l'escola. El pare va dur el cas als tribunals, que li ha donat la raó. L'Oliver, aquest nen que va arribar a Barcelona des de Mèxic, ha entrat fa poca estona a quiròfan per segon cop. Els metges de l'Hospital de Sant Joan de Déu l'estan operant per intentar extirpar total o parcialment un tumor cerebral molt agressiu. El menor ja ha superat amb molt èxit una primera intervenció quirúrgica que tenia com a objectiu tractar la hidrocefàlia que pateix i que li afecta l'augment de la pressió al crani. La segona intervenció ha arrencat avui fa 3 quarts d'hora i s'espera que s'allargui ben bé fins a mitja tarda. Recordem que el nen, que és de pare malagueny, té 2 anys i mig i està ingressat a Sant Joan de Déu des del passat 26 d'octubre i va arribar amb un avió medicalitzat procedent de Cancún després que els metges mexicans no el volguessin operar pel risc que suposava la intervenció. I a tots aquells que teniu WhatsApp, tenim una notícia. Res, en 2 minuts us ho expliquem.
L'accés a l'habitatge és un dret fonamental. I des de l'Agència Catalana del Consum vetllem per defensar-lo. Sabies que en les ofertes i els contractes de lloguer t'han d'informar dels preus de referència segons el municipi o la zona? I si et trobes en risc de perdre el teu habitatge, tens dret a un lloguer social. Informa't sobre els teus drets a consum.gencat.cat i tens molt a dir. Generalitat de Catalunya.
Ens diem FIAC Assegurances. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Des que sóc de Gestel, tinc un preu boníssim i estalvio. M'entens, oi? O sigui, tenir pasta, un bon coixí i no pas malgastar és estar en pau. I aquesta pau la tinc gràcies a Gestel. Amb una fibra boníssima i 2 línies de mòbil per 39,95 preu definitiu. Truca ja al 1510. O sigui, que ja fas tard, espavila't. Truca, vinga.
Amb Daikin t'estalvies l'hivern i t'estalvies també el gas. D'aquesta manera pots reduir fins a un 50% la factura en calefacció. Daikin t'ofereix solucions com la bomba de calor o l'aerotèrmia per tenir calefacció i aire condicionat en un mateix equip. Estalvia't en surts, estalvia't despeses i estalvia't l'hivern amb Daikin.
Així de tranquil et sents quan contractes pòlissa Fàcil. Perquè així de senzill és protegir la teva pime davant el risc d'impagament dels teus clients. Pòlissa Fàcil de Feste és l'assegurança de crèdit amb la contractació més àgil, sense sorpreses i sense gestions. Entra a Feste.es i calcula el teu preu online. Així de senzill. Feste. Seguros de tu éxito.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Cada detall a casa compta per estalviar. Per això a Verti t'ajudem amb la teva assegurança de llar des de només 78 euros l'any. Podem fer totes les gestions des del mòbil. Verti, estalvia temps i diners.
Premi Ondas, el mejor programa de ràdio para el món a RAC1 de la cadena RAC1.
Jordi Basté, Jordi, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Bravo!
I després, la felicitat de que efectivament aquest és el millor, perquè és el premi del programa.
Aquesta bogeria, barrejada amb la il·lusió d'un projecte que no s'ha de perdre, ens ha permès viure de tot.
Un de nosaltres ha dormit a la banyera d'una habitació d'hotel perquè no hi havia prou.
Hem entrevistat un soldat ucraïnès que parla català
en directe des del front el primer dia de guerra.
Hem batejat els Tihomas, dos catalans ens han narrat el tsunami del 2011 en directe.
Hem viscut un 9-N, un 20-S i un 1 d'octubre, i Messi, Guardiola i el millor Barça de la història.
I una crisi econòmica, i una pandèmia.
Ens veiem més entre nosaltres que amb els nostres fills i parelles. Ens fem bromes, ens llancem d'arts, riem, plorem...
I estimem la ràdio, el transistor i el mitjà. Ens agrada fer-ne i fer-la a la nostra manera.
A tots, amb majúscules i a crits, gràcies, 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 avui més que mai. La ràdio, sempre la ràdio, i visca la ràdio.
El món a RAC1. Premi Ondas del millor programa de ràdio. RAC1. Tots som u.
8:49 minuts, continuem els apunts aquí al món de RAC1. WhatsApp farà més fàcil que els usuaris es puguin enviar missatges a ells mateixos. Hi ha molts usuaris que ja ho fan, a mode d'agenda, i que utilitzen l'aplicació de missatgeria com una mena de bloc de notes per apuntar-hi avisos, recordatoris o qualsevol altra cosa. Fins ara, per enviar-se aquests missatges a un mateix, calia crear un grup amb algun contacte més, fer-lo fora i quedar-se sol al grup. Ara aquesta aplicació, WhatsApp, està provant una versió beta que inclou el número de telèfon propi a la llista de contactes amb l'opció envia't un missatge a tu mateix, sota el nom del contacte. Simplement, doncs, posaria més fàcil una cosa que ja es podia fer. Ho recull el portal Wabeta Info, que destaca que aquesta novetat estarà disponible tant per Android com per iOS. Mira, més coses de les xarxes. El nou propietari de Twitter, Elon Musk, confirma que el segell blau de compte verificat serà de pagament. Tot i això, finalment no costarà $20 al mes, com apuntaven alguns mitjans, sinó 8. Després de l'allau de crítiques d'algunes personalitats públiques, com, per exemple, Stephen King, Elon Musk ha decidit baixar-ne el preu. En un fil a la xarxa social, el multimilionari i nou propietari de Twitter diu que els tics blaus actuals són una estupidesa. Assegura que tothom qui ho vulgui podrà subscriure's al nou compte premium i tindrà diversos avantatges, com ara prioritat en respostes, mencions i cerques i facilitats per penjar vídeos i àudios més llargs. Són les 8:51 minuts. A partir de demà ja no salparà cap més vaixell ucraïnès carregat amb gra cap a Turquia, ho ha anunciat el Centre de Coordinació Naval amb seu a Istanbul. És l'efecte directe de la suspensió de Rússia de l'acord sobre exportacions de cereals. Ahir van sortir les últimes embarcacions amb més de 84.000 tones de gra a bord. Istanbul, que continua negociant amb Putin la recuperació de l'acord, admet que es tractava d'una mesura temporal i extraordinària que es podia aplicar gràcies als corredors humanitaris que fins ara facilitava el Kremlin. Això mentre Rússia continua també la seva ofensiva militar a la rereguarda, després d'haver cridat a files més de 300.000 reservistes per enviar-los a la guerra fa unes setmanes, ara cridarà 120.000 ciutadans a fer el servei militar obligatori. Sobre el terreny, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, acaba d'arribar a Kiev, on ha viatjat per entregar una trentena d'ambulàncies al govern d'Ucraïna. A Kiev, el 80% de les cases i empreses que s'havien quedat sense aigua ja tornen a tenir-ne. A més, també han pogut restablir l'electricitat. Això després que la governadora del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, hagi confirmat que continuaran enfilant els tipus d'interès després de la darrera pujada fins al 2%. Ella mateixa reconeix que el risc de recessió a Europa ha augmentat i que les llars amb ingressos baixos estan tenint cada vegada més problemes de diners. Una mostra de les conseqüències a peu de carrer de tot plegat es pot veure a Grècia. El govern grec limita des d'avui el preu d'una cinquantena de productes bàsics a les cadenes de supermercats principals. Amb aquesta mesura vol frenar l'impacte de la inflació a les llars, que continua disparada. Ja tenim data d'estrena per la sèrie The Last of Us a HBO Max. The roses have Serà el 15 de gener, d'aquí a menys de 3 mesos, The Last of Us, basada en el videojoc postapocalíptic del mateix nom, és una de les sèries més esperades dels pròxims mesos. La data d'estrena encara no havia de fer-se pública, però finalment s'ha filtrat. La mateixa plataforma l'hauria publicat sense voler. La sèrie adaptarà al videojoc i la protagonitzaran Pedro Pascal i Bella Ramsey, que faran de Joel i de Ellie. Aquest matí, a partir de les 11, parlarem aquí al Món a RAC1 amb un dels actors més populars del cinema espanyol, Carra Elejalde, que aquest cap de setmana torna als cinemes amb la seva tercera estrena de l'any.
Se quedará solo unos días. Una semana, como mucho.
Mire, al albergue no puede volver.
Entonces díganme qué se puede hacer. Este señor está durmiendo en la calle.
Bueno, ahora está en su casa.
Carra Elejalde estrena divendres Bàcil, la història de la relació que estableix un arquitecte jubilat amb un immigrant de Bulgària que acull temporalment a casa seva. És una història entranyable que fa només 4 dies li va valer a Carra Elejalde i a l'actor búlgar Ivan Barni, que interpreta el personal de Bàcil, el premi a millor actor protagonista del Festival de Cinema de Valladolid. Però és que d'aquí 15 dies, Carra Elejalde tornarà a estar d'estrena perquè també arriba als cinemes la comèdia nadalenca Reyes contra Santa. A partir de les 11 parlarem a Elejalde d'aquestes dues estrenes, però també amb Carra Elejalde parlarem d'Herba, un èxit monumental que Elejalde va escriure i va protagonitzar ja fa 25 anys i del llarg arrelament d'aquest actor basc en Catalunya, concretament en Molins de Rei. I després de Carra Elejalde continuarem parlant de cinema, ho farem amb el Toni García Ramón, que acaba de publicar un llibre que es diu No estoy de cine. El periodista, escriptor, guionista i col·laborador habitual del programa Via Lliure de RAC1 s'ha passat més de 20 anys seguint l'actualitat cinematogràfica i entrevistant una llarga llista de personalitats del sector. Per exemple, per citar-ne alguns, noms com Clint Eastwood, Bill Murray, John Carpenter o Harvey Keitel, a qui el Toni no deixa gaire bé en aquest llibre. Un llibre on recopila alguna de les experiències que ha viscut tots aquests anys anant amunt i avall, i a més de fer una mica de teràpia, ens proposa un seguit de pel·lícules que amb ell li han servit de refugi en algun moment de la seva vida, com Granujas a todo ritmo, Million Dollar Baby o Aterriza como puedas, entre moltes altres. Avui, a partir de 11:15, Toni García Ramón, aquí al Món a RAC1. 5 minuts i les 9 del matí, Taylor Swift bat tots els rècords i conquereix el top 10 de la llista Billboard amb el seu últim disc, Midnights. Fa 64 anys que es publica aquesta famosa llista de les cançons més escoltades als Estats Units i mai ningú havia ocupat les 10 primeres posicions alhora. Taylor Swift ha fet història i ha superat així Drake, que el setembre de l'any passat va colar 9 cançons al top 10. El desè disc de Taylor Swift, Midnights, va sortir al mercat el passat dia 21 i ja s'ha convertit en tot un èxit. I els esports en Repsol, el Barça tanca la seva participació a la Champions guanyant 2-4 al camp del Victoria Pilsen, la ventafocs del grup i de tota la Champions. Són 3 punts irrelevants que impliquen l'ingrés de prop de 3 milions d'euros, però que no eviten que els de Xavi Hernández hagin de jugar a partir del febrer l'Europa League i veurem si Déu vol que torni a jugar a la Champions el setembre de l'any que ve. Per cert, qui no jugarà ni l'Europa League és l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre 2-1 al camp del Porto i que s'ha quedat sense anar a Europa. És una patacada descomunal insòlita que fa trontollar el projecte de Cholo Simeone després de 12 anys com a entrenador matalasser. Però anem a pams, el Barça va golejar el Victoria Pilsen amb un doblet de Ferran Torres i gols de Marcos Alonso i de Pablo Torre. Xavi va sortir amb 9 canvis respecte al partit de dissabte a València i no va patir gairebé gens, tot i que va rebre 2 gols davant el pitjor equip de la competició. Xavi Hernández demana passar pàgina ràpid i centrar-se ja en l'Europa League.
Estamos obligados a competirla bien, a llegar lejos, a tratar de ganarla, ¿no? El objetivo es llegar a la final y ganarla, pero ya vimos el año pasado que es una competición realmente complicadísima, ¿no? Además, con los equipos que han quedado este año, queda muy bonita la Europa League, por lo tanto, la vamos a competir, vamos a tratar de llegar muy lejos y es un reto también para el club, para el equipo, sí.
Val a dir que el Barça no sabrà fins demà tots els equips que li poden tocar al 16 de final de l'Europa League, ara com ara el Manchester United i el PSV Eindhoven són els que tenen més renom, però tot es decidirà demà a la nit en l'última jornada de la fase de grups. Més enllà d'això, continuen les lesions per problemes musculars. Ahir Pablo Torre va acabar amb rampes i que sí, directament coix. Liburià va tenir una punxada als isquios i tot apunta que es perdrà els dos últims partits abans del Mundial de Qatar, dissabte contra l'Almeria i dimarts a Pamplona davant l'Osasuna. Sigui com sigui, sobre la victòria sense grans focs artificials del Barça a la República Txeca, escoltem el comentari que signa la periodista de La Vanguardia i col·laboradora del Món a RAC1, Anaïs Martí.
Sense res en joc, el partit del Barça Pilsen era el dels 2,8 milions d'euros i també el de les individualitats. No hi ha partits intrascendents per a aquells futbolistes que els juguen per primera vegada. És el cas d'Iñaki Peña, que va defensar amb autoritat la porteria del Barça, Pablo Torre, que malgrat provocar un penal ho va reclamar un altre gol, o Marc Casado, un mig centre prometedor. Ha estat una Champions al final per oblidar del Barça. Les estadístiques parlen per si soles, 12 gols en contra i 11 a favor. Dilluns 7 de novembre arriba el sorteig de l'Europa League, una competició que tant de bo estigui més a l'alçada d'un projecte en construcció. No hi serà, per cert, l'Atlètic de Madrid, inexplicablement caigut de la Champions, inexplicablement caigut també de la segona competició europea. Records, per cert, de Ferran Jutglà, l'exblaugrana que amb el Bruges, un dels rivals de l'Atlètic, sí que seguirà avançant.
Gràcies, Anaïs. Mentrestant, la plantofada majúscules la va signar l'Atlètic de Madrid fora d'Europa després de perdre a Porto i que el Leverkusen i el Bruges empatessin a zero. Els madrilenys només han estat capaços de guanyar un dels 6 partits d'aquesta fase de grups i per primer cop en 16 anys es queden sense competició europea a les primeres de campi. Diego Simeone, que queda molt assenyalat, va admetre que ara mateix no es mereixen jugar a Europa.
Nos cuesta, nos está costando, hay que aceptarlo. Nos hicieron goles creo que casi todos los partidos y fueron casi todos los equipos superiores. Entonces terminamos en el lugar que no merecimos y a partir de ahí viene otra etapa, que es la Liga, que es lo que queda de la Copa del Rey.
I la imatge del partit es va veure després. Saúl es va quedar pel plantat sol al mig del camp davant els 1.500 aficionats de l'Atlètic de Madrid que van anar fins a Portugal. Els seguidors li demanaven que arrossegués la resta, però tothom ja era als vestidors. Avui els diaris de Madrid s'acarnissen sense complexos contra el Xolo Simeone i també contra la direcció de l'Atlètic de Madrid, de qui diuen que estan deixant morir el club, Albert Pedrol.
El més contundent és José Miguel de la ABC, on escriu que aquesta és la castanya més gran de l'era Simeone, però que res no canviarà. Allà seguirà